Tercer, amb Anna Ballonés.
Passen 21 minuts de les 9 de la nit. Fa tot just una setmana que parlàvem també aquí en aquest estudi amb Jaume Collboni, candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona. Ahir Xavier Trias, que presentava oficialment la seva candidatura en un acte públic. I avui, com dèiem, tenim a l'estudi el candidat d'Esquerra, Ernest Maragall. Senyor Maragall, bona nit.
Bona nit.
Gràcies per acompanyar-nos. Ara de seguida entrarem ja en matèria, però estàvem parlant precisament d'aquestes imatges que ens estaven arribant també des de Turquia. Estàvem parlant d'aquesta zona on ha afectat el terratrèmol, no?
Sí, jo no tenia més remei que recordar una visita com a... en nom del Parlament Europeu, amb un grup de parlamentaris europeus, l'any 2015-16, en aquesta zona, en un camp de refugiats a prop de Gaziantep, precisament, que em sembla que és un... I estava intentant imaginar què deu estar passant en aquell camp de refugiats, si és que encara està obert com a camp de refugiats, que són refugiats sirians, eh? Perquè allò era just després de la crisi de la guerra de Síria. I, per tant, allò ja era prou impressionant en aquell moment. Imaginar-m'ho ara, doncs, en fi...
Ahir parlàvem precisament amb un responsable de Médicos del Mundo que ens explicava doncs, que ells tenen alguns hospitals en aquesta zona de Síria i que són hospitals clíniques, més aviat, que havien quedat...
Això era Turquia, eh?
La part de Síria, que havia quedat afectada.
En la part de Turquia ja no hi ha... La part de Síria en tinc més constància perquè des de l'àrea metropolitana, que en soc responsable dels temes internacionals, tenim un servei de cooperació que té accions de cooperació funcionant i amb projectes concrets al nord-est de Síria, més aviat en la banda que avui està dirigida, controlada pels kurds, però que és també la zona on estava el terratrèmol afectat molt directament. I estem doncs en contacte amb les organitzacions locals per veure si estem en condicions de fer alguna cosa.
Doncs, en fi, esperem també que no s'oblidi aquesta zona, perquè és veritat que s'està parlant molt de Turquia, però també hi ha tota aquesta part de Síria doncs, que ja està prou afectada també per la guerra. En fi, demà farà tot just una setmana que el PSC i el seu partit i Esquerra van signar aquest acord dels pressupostos per la Generalitat. Sí. A banda del quart cinturó, també del Hard Rock, un dels punts més controvertits, que ha estat el de l'aeroport de Barcelona. La setmana passada el president Aragonès insistia que aquest acord parla de guanyar capacitat, però precisament Jaume Collboni ens deia fa tot just una setmana que no es pot augmentar la capacitat sense ampliar l'aeroport. I jo li pregunto a vostè si té alguna pista més de què ha de passar exactament amb l'aeroport després d'aquest acord. Com es concretarà aquest acord? Si amb una ampliació o com? De quina manera?
Una pista, no. El que tinc és una dada, que és l'acord que es va signar.
Sí.
Que no el va signar el senyor Collboni, que el va signar el senyor Iri, el senyor Aragonès, i que estableix ben clarament que s'ha de partir de zero, que s'ha d'atendre aquest objectiu de guanyar capacitat, de guanyar especialment aquesta connexió intercontinental, que tothom, amb la immensa majoria, estem d'acord que l'aeroport de Barcelona ha de tenir, necessitem, però que això ara ha d'establir-se a partir d'una proposta que un grup d'experts, que encara està per funcionar i per designar i per començar a treballar, doncs ha d'acabar concretant. De manera que tot això són batalletes semàntiques que em sembla que no passen d'això.
Però com es pot...
L'ala és que el projecte inicial d'Aena està retirat, està al calaix, està tancat, està oblidat. I que ara comencem i parlem d'objectius, de necessitats i de possibilitats. I això, primer, hem d'escoltar, hem de participar a través també d'experts designats des de Catalunya, naturalment. I a partir d'aquí doncs, tindrem l'oportunitat de constatar quina és la millor solució tècnica per cobrir aquests objectius que segurament molts compartim. Ara, escolti'm, el pressupost és molt més que això.
Però jo li vull preguntar per això, deixi'm que li pregunti.
Però jo deixi'm estar orgullós del pressupost aprovat per algun...
Sí, però és que a mi no m'acaba de quedar clar què passarà amb l'aeroport. És a dir, com es pot guanyar capacitat sense ampliar-lo?
Ha quedat clar què passarà. Doncs sí, però em sembla que aquesta és una pregunta legítima, però em sembla que ha quedat ben clar en la lletra i encara més amb l'esperit l'acord, que el que es tracta és de com estem en condicions de reunir les condicions tècniques que garanteixin els objectius. I els objectius són connexió intercontinental, són sistema aeroportuari català, connexions ferroviàries de Girona i Reus, són respecte al medi ambient, tot això hi és en l'acord. I és, també hi ha d'haver-hi un element de precaució o d'atenció al desenvolupament urbanístic que també s'ha de... que proposava en el seu projecte inicial i que també ha quedat, doncs, retirat de moment i que haurem de discutir. Però tot això està obert. I aquesta és la bona notícia. Això és una dada, no és una opinió. A partir d'aquí podrem esbrinar exactament en què consisteix la proposta que se'ns posa sobre la taula. És un criteri de mètode, No és una decisió encara ara del què s'hi farà. És de com treballarem per fer el que necessitem.
Espero que quan arribi el moment ens ho puguin explicar.
Exactament,
ens ho puguin explicar
quan arribi el moment, perquè això vol dir una comissió que ha de treballar, que ha de tenir un mínim de temps i el respecte necessari i la calma per fer-ho bé.
Més enllà de l'aeroport, fa temps que Barcelona té problemes de mobilitat. Mentre no hi hagi un transport públic més potent, sobretot per la gent que ve de fora de l'àrea metropolitana, quina solució hi veu Maragall perquè no hi hagi aquests problemes de mobilitat a la ciutat?
Hi veig una solució, i una solució global per la ciutat. No aquesta petita col·lecció d'actuacions puntuals i de desordres i d'efectes secundaris i contraproduents cada cop més negatius i cada cop més evidents amb les polítiques que s'estan seguint ara. I veig una visió global, no només de l'Eixample, com està succeint ara, sinó del conjunt de la ciutat, que ens condueix a una, efectivament, una reducció del volum global de trànsit i avui, per tant, una reducció de la contaminació. I veig una gradual però accelerada substitució de vehicles contaminadors per vehicles elèctrics sense contaminar, i veig la posta en marxa real de noves alternatives i noves modalitats de transport individual i col·lectiu.
Com ara?
Urbà i interurbà. I em sembla que aquí hi ha algunes coses que ja estan previstes. Des del punt de vista, tenim el dèficit conegut i històric i escandalós de Rodalies, però també tenim noves peces a fer. Algunes d'elles, per exemple, en el pressupost d'aquest any, com unes dades aquestes importants per Catalunya i per Barcelona, com per exemple la connexió de Ferrocarrils de la Generalitat entre la plaça Espanya i Gràcia.
Sí.
Això pot facilitar. Si tot això són elements que han d'anar gradualment reduint la demanda de trànsit. Ara, els que venen a la ciutat ha de ser un estatut. Barcelona ha de ser oberta. Ha de fer possible la mobilitat. Ha de fer possible l'arribada. Cada dia arriben a Barcelona centenars de milers de ciutadans, més de 500.000,
sí,
que venen a ocupar els seus llocs de treball. O venen visitants, o turistes. No? De manera que això, el que no pot fer a Barcelona ara és que sembli que està, diguem-ne, bloquejant, no? O deturant, o està convertint l'Eixample en una mena de trinxera per evitar que arribin. Això és absurd. I, per tant, hem de garantir la mobilitat i, al mateix temps, hem de garantir el progrés real en termes de pacificació, en termes de reducció de la contaminació i en termes d'aparició real d'alternatives de transport públic i individual de les dues modalitats. Que són, i, per tant, això també vol dir bicicletes, vol dir... Però també en aquest terreny hi ha molt a fer, perquè ara n'hi ha menys del que podria haver-hi, perquè manca un disseny més global també d'aquests itineraris d'aquests carrils bici, que molt sovint estan interromputs o mal... Ahir estàvem a la Zona Franca.
Sí.
Al passeig de la Zona Franca. Doncs me pregunté si es va interessar si els carrils bicis estan ben posats. Vostè baixa de l'autobús en aquest passeig i ha de mirar que no arribi una bici, perquè és la parada justa sobre del carril bici. De manera que hi ha incongruències, hi ha itineraris interromputs, hi ha manques de connexió, hi ha molt a fer en aquest sentit. En lloc de tantes pintures i colorets, jo crec que hi ha una gestió possible i solvent a desenvolupar. I realment, i a més, hi ha aquesta qüestió de Barcelona, ha dimitit de l'àrea metropolitana. No té veu ni quasi presència a l'àrea metropolitana. I aquesta és una qüestió que no resoldrem sense una aliança explícita amb l'àrea metropolitana i que no resoldrem sense una aliança encara més explícita amb el govern de la Generalitat. I aquesta és la meva oferta de fons, és aquesta. La possibilitat d'una aliança de fons, una aliança de gran abast entre el país i la ciutat, entre la Generalitat i l'Ajuntament, i després amb la resta d'ajuntaments. Però ara, d'entrada, i per aquest objectiu que vostè planteja, el de la mobilitat, i per molts altres, per l'habitatge, per les polítiques de canvi climàtic, fa falta, és imperiosa aquesta aliança.
I ara no hi és.
Ara no hi és perquè estem instal·lats en aquest joc, el govern actual, però també el que ens anuncia el senyor Collboni, o altres que es basen en enfrontament, o es basen que manem uns a quins per contrastar amb els que van allà. Quan el que avui necessita el país, el que avui necessita Barcelona, molt especialment, és la capacitat, la suma que es converteix en multiplicació, per entendre'ns, de capacitats, de recursos, de coordinació d'esforços i d'estratègies. Hem d'establir les estratègies de comú acord en funció de l'interès general del conjunt de l'àrea metropolitana, de la ciutat de Barcelona, molt especialment.
Segons l'últim baròmetre de Barcelona, que es va publicar a finals de desembre d'aquest any passat, del 2022, sí, més de la meitat dels barcelonins van suspendre la gestió d'Ada Colau i un 50,4% dels enquestats van dir que l'Ajuntament ho ha fet o malament o molt malament. Està per clar, vostè, sí, què signifiquen aquests resultats?
Signifiquen que s'ha acabat un període de 8 anys, que s'ha acabat un mandat molt expressament de la senyora Colau, però del govern Colau-Collboni, que això ja ha donat de si tot el que podia, i a més el que ha donat de si molt sovint ha sigut en detriment, en defecte de l'interès de la ciutat. I la ciutat ara, amb una immensa majoria, està en contra de la gestió d'aquest govern. Els partidaris que estan a favor de la gestió actual són cada cop menys, són un nucli molt reduït. De manera que el que es planteja és el canvi, i és que l'expertia és qui representa el canvi i qui representa alguna opció real, no tant per passar comptes amb el passat, sinó per decidir què és el que avui Barcelona necessita, cap on s'ha d'orientar, quins reptes ha d'afrontar, amb quines estratègies, amb quines polítiques, com les que estàvem dient, de mobilitat, però també d'urbanisme, de com creem ciutat, allà on es pot, que es pot, de l'habitatge, molt especialment, per exemple, de qüestions associades amb el model productiu de la ciutat, que l'hem d'enriquir, l'hem de potenciar i l'hem de fer créixer en unes determinades direccions. Tenim clar en quines direccions. El nostre projecte parlarà clarament d'economia del coneixement, d'economia de les persones, de la nova construcció de l'habitatge, però també de la rehabilitació. És a dir, aquí hi ha el debat de fons, que jo crec que és el que interessa a la ciutat, és què fem a partir d'ara. No com castiguem el passat. Castigar el passat no té cap gràcia.
Però vostè em deia, el model Colau-Collboni està esgotat. Aleshores, sí, jo li pregunto, per què els hi ha donat suport a tots els pressupostos d'aquesta legislatura? Perquè el potser hi haurà molta gent que no acabarà d'entendre això.
És possible. El que hem fet, jo crec que és molt clar. És un exercici de responsabilitat des del primer moment. Nosaltres el que hem fet és
però votar uns pressupostos s'entén com donar un suport.
No, no és participar de les decisions que afecten a com es gasten ni un sol euro d'aquests pressupostos. Una cosa és contribuir en nom de la ciutat i al servei de l'interès general de la ciutat a que la institució que la representa tingui la màxima capacitat i la màxima potència i, per tant, també la màxima responsabilitat. A partir d'aquí, nosaltres no estem a la Comissió de Govern. Nosaltres no hem pres cap decisió, ni de les de caràcter urbanístic de les obres que
estan en curs. No, però sempre hi ha decisions que es poden negociar. És a dir, si donem suport, doncs, no?, intentar negociar que hi hagi coses que potser no s'han fet sota el criteri d'Esquerra i que es podrien haver fet d'una altra manera.
Nosaltres hem posat sobre la taula, a més de donar suport a uns determinats pressupostos, de la mateixa manera que ho ha fet Junts, que ho ha fet altres grups del ple de l'Ajuntament, per cert. Però nosaltres el que hem fet és tenir iniciativa de proposta. Per exemple, hem posat sobre la taula l'increment de la taxa turística. I això està representant un increment molt important de recursos que la ciutat podria estar destinant al manteniment de l'espai públic i a la millora dels barris més afectats per aquesta massificació. I això no s'està fent correctament. O, per exemple, la taxa Amazon, que acaba de posar, és una iniciativa d'Esquerra Republicana. O, per exemple, la compra de locals comercials buits, que s'ha gestionat fatal. Una cosa que siguin propostes al plenari per iniciativa d'Esquerra Republicana i una altra cosa és que la gestió i l'aplicació concreta, l'execució d'aquestes partides i dels pressupostos en el seu conjunt tingui res a veure amb la responsabilitat d'Esquerra Republicana. Jo no em sento en absolut responsable de la gestió, al revés, em sento particularment i creixentment crític amb aquesta gestió. I em sembla que tornaria a fer el mateix, perquè el pressupost de la ciutat ha passat de 2.700 milions de l'any 2019 a 3.500 de l'any 2023.
Sí.
Què se n'ha fet d'aquests quasi 1.000 milions més? Els hem notat, els ciutadans de Barcelona? Els hem vist reflectits en algun llegat, diguéssim, apreciable, significatiu? Jo crec que no. Hi ha hagut la pandèmia, hi ha hagut la crisi, hi ha hagut molta despesa necessària, segurament, és veritat, però no hi ha hagut ni molt menys una orientació, un projecte, una diguéssim, una manera de governar la ciutat que permetés a la ciutadania sentir-se'n identificat o criticar-lo. Però el que hi ha és distància, el que hi ha és disgust a la ciutat, el que hi ha és un evident allunyament i pèrdua de confiança en aquest govern.
Per tant, durant el que s'ha fet durant el govern de Colau, què canviaria vostè si és alcalde o si pogués canviar-ho?
Home, canviaria, doncs miri, començant per les polítiques d'habitatge, que han sigut un fracàs absolut en termes de la pròpia pretensió del govern, tal com els va anunciar fa 8 anys i fa 4 anys, i en termes de la necessitat real de la ciutat. Però també la manera de, per exemple, de gestionar la mobilitat que dèiem abans.
Sí.
O, per exemple, la manera de concebre la gestió de les decisions urbanístiques més significatives, que o bé s'han pres d'una manera molt limitada o no s'han pres, simplement. Tenim tot el nord de la ciutat, tot el triangle diagonal meridiana Besòs, que està projectat en bona manera i amb urbanisme més o menys decidit, però que va a un ritme lentíssim i que no es concreta amb el creixement que avui el Barcelona necessita en termes de qualitat i en termes de model productiu. I, a més, el que sí ha crescut en aquests anys, en aquests 8 anys, molt especialment, és la desigualtat. El que sí ha crescut és la qualitat, la dignitat i les condicions de vida d'una part molt important de la ciutat, de la ciutadania de Barcelona. Tenim una ciutat meravellosa en molts sentits, tenim uns sectors econòmics potentíssims, tenim centres de recerca, tenim noves tecnologies, tenim nous emprenedors, tenim un sector magnífic, i al costat d'això tenim una oceà de precarietat, de desigualtat, d'irregularitat, de ciutadans han marxat masses, centenars de milers de gent d'aquesta ciutat en els últims 20 anys. Han marxat més de 500.000 i han arribat també a l'entorn de 500.000. I això, per tant, és un canvi en profunditat d'aquesta ciutat. Mm-hmm. Ningú ni sembla adonar-se'n d'això, del que significa. Però al mateix temps això està comportant efectes en temes de... Des del punt de vista... Per què està la ciutat més enfadada, la ciutadania?
Sí.
Per els aspectes més elementals, no només per les estratègies grosses. Està enfadat perquè té una percepció de manca de seguretat i té una percepció que és més que una percepció, que és una evidència de que la ciutat no està, de que la ciutat no està neta, que l'espai públic no té el manteniment adequat, que parcs i jardins no actua correctament en la gestió dels parcs i del verd de la ciutat, que la mobilitat és un problema en comptes de ser un atribut, de manera que tenim aquí tots els elements per justificar, per explicar això que vostè em deia en termes d'opinió pública majoritària en contra de la gestió de l'actual govern. Mm. Però això està tan clar i és tan evident que, per tant, quasi diria que deixa de ser un debat relativament interessant. L'únic debat interessant és cap on anem ara. Què fem? Com construïm? Què li oferim a Barcelona? Quina confiança li oferim, quina ambició, com recuperem l'orgull i l'autoestima. I amb això crec que jo estic absolutament convençut que tinc el projecte, la capacitat, l'equip, les idees i les concrecions que permetran que tot això es faci evident en aquestes setmanes i mesos.
Ja sé que no els agrada gaire parlar de possibles pactes i que tots se n'escapen una mica, però deixi'm que ho intenti. Per exemple, Trias ha dit en més d'una ocasió que això és com un cara o creu amb Colau. A vostè li sap greu que se l'exclogui d'aquesta batalla o que això s'hagi convertit en un gairebé o Trias o Colau?
Això està dient exactament el contrari de tot el que acaba d'explicar. És a dir, el senyor Trias no li interessa Barcelona, no li interessa el present ni el futur, li interessa el passat. Vol repetir el que ja va fer, el que ja va passar en els mandats anteriors. Ell va ser... El 2011 el senyor Trias va pactar amb el PP. Va tenir el recolzament explícit del PP. El 2015 va perdre amb la senyora Colau. I ara vol reeditar això. Bueno, escolti'm, jo crec que el que estem ara, i a més, com acabem de veure, tenim un nou element sobre la taula molt divertit, que és els companys del Partit Popular, que anuncien el seu suport. És a dir, estem davant d'una mena de nou tripartit. PSC, PP, Junts. I això és el que el senyor Trias ens està oferint. Ell mateix va dir que també que estava molt disposat a donar suport al senyor Collboni. De manera que és aquesta la situació. El que passa que això és quasi li diria que s'acaba configurant com un pacte anti-Maragall, diguem-ne. S'acaba configurant com una suma d'altre cop com el 19 per repetir la mateixa suma de recursos i de posicions que impedeixen que arribi un alcalde diferent, un alcalde nou, perquè Esquerra Republicana encara no ha tingut l'oportunitat. I perquè jo mateix tenim al cap i sobre la taula i sobre la taula de la ciutadania doncs una capacitat i una oferta que a mi em sembla que és molt més interessant que aquestes batalles obsoletes o que miren enrere o de passar comptes. Mm-hmm. Amb la senyora Colau ja s'ha acabat. Obsessionar-nos amb un combat contra algú que ja no té res a afegir no té massa sentit. No?
El que sembla evident, però, per les enquestes que han anat sortint i que em sembla que això sí que no canviarà gaire, és que ningú podrà governar en solitari. Per tant, es necessitaran d'aquests pactes. Jo li pregunto, si vostè torna a guanyar, com va passar el 2019, es veuria, per exemple, governant amb els vots del PSC, amb el suport de Collboni, per exemple?
Jo em veig guanyant. Jo em veig fent tot per plantejar aquest projecte del que li parlava, amb sí. tota la concreció i tota l'ambició, i em veig, per tant, amb l'objectiu d'aconseguir una situació de preeminència, d'arribar en primer lloc, i de fer-ho amb prou claredat i amb prou, de manera que sigui, des d'aquest punt de vista, indiscutible. I, per tant, que no permeti o que faci impossible conxorxes, operacions com les que es van produir el 2019.
Però això és bastant improbable que passi ara mateix. És a dir, que un partit guanyi amb una majoria absoluta, per exemple, per poder...
Jo no ho dic absolut, dic clar.
Per tant, necessitarà el suport d'algú.
El que persegueix és una majoria més clara. En funció de quin sigui el reparto dels altres tres grups, o dels altres quatre, perquè, a més, si el PP també juga en aquestes condicions, com ells mateixos deien, doncs haurem... A veure, també hi ha qui, sembla que hi hagi qui aspira a fer de valls, no?, per entendre'ns. Bé, molt bé, però, per tant, és per això que és més important decidir la claredat en què nosaltres quedem en primer lloc. I a partir d'aquí, i en funció de la decisió de la ciutadania que atribueixi forces i pesos específics a uns i altres, doncs estarem en condicions d'escatir o de...
Li pregunto d'una altra manera. L'incomodaria el suport d'algun dels grups municipals perquè vostè pogués ser alcalde? Hi hauria algun grup que l'incomodaria?
L'únic que m'incomodaria és no guanyar en claredat.
Vaja, ja veig que d'aquí no, sortirem,
I és el que intentaré. Però és que en aquests moments tot això és com, suposo que està d'acord, és evident, és absolutament especulatiu. No? Precisament perquè estem al punt de partida, és de tanta proximitat que fa relativament... Per això dona interès en aquest debat, el que jo entenc que ha de ser aquest debat. Farem un debat sobre Barcelona i sobre les qüestions que té... Parlarem de canvi climàtic i transició energètica, parlarem del rol de Barcelona en aquest país i d'aquesta aliança Catalunya-Ciutat-Generalitat-Ajuntaments, parlarem de sobirania energètica, parlarem de transport públic i de responsabilitats compartides i parlarem de com governem o com prenem les decisions sobre transport públic i mobilitat en el conjunt de l'àrea metropolitana, parlarem d'habitatge en profunditat i, per tant, parlarem de com afrontem tant els temes de desnonaments com els temes d'habitatges d'emergència, com els temes d'habitatge accessible amb l'escala en què avui no podem parlar. I és de tot això del que hem de parlar. I de com i de quins instruments, amb quin finançament. Jo crec que estic en condicions d'oferir el lideratge per abordar aquest debat amb tota la concreció i tot el detall que convingui. I també estic en condicions d'oferir com a valor alternatiu el de la complicitat, la suma de lideratge i complicitat.
Però creu que el seu votant, per exemple...
Que és el que la ciutat no té ara.
Però creu que el seu votant, per exemple, no li interessa saber, abans d'anar-lo a votar, si vostè, per exemple, acceptarà uns vots de Xavier Trias per ser alcalde, o si vostè acceptaria uns vots de Colau per ser alcalde?
L'interessa, i el que jo crec que l'interessa al votant és dir, nosaltres, potser a diferència d'altres, això és cert, nosaltres ens adrecem a una immensa majoria de la ciutadania. De fet, ens adrecem a tota la ciutadania que viu de la seva feina, o que ja ha viscut i que ja és pensionista, o que és estudiant encara. Els joves d'aquesta ciutat necessiten saber què se li ofereix. I, per tant, el que aspiro és que la ciutadania decideixi en funció d'una oferta global, completa, clara, que tracti de representar el seu interès, i, per tant, l'interès general de la ciutadania. I, a partir d'aquí, que dipositi el seu vot amb la màxima confiança. No crec que la ciutadania voti en funció d'aliances, vota en funció de projectes, vota en funció de l'oferta que li sembla més raonable i en aquest moment més representativa del canvi que la ciutat demana a crits. La ciutat demana a crits canvi. demana una nova orientació, una nova governació, una nova capacitat d'entesa, de recuperar la confiança en la relació entre ciutadania i institució. I crec que això nosaltres estem en condicions d'oferir-lo. I, per tant, entenc que aquesta ha de ser la motivació de vot principal.
En cas que no guanyés, o en cas que guanyés, però uns altres assumissin l'alcaldia, es veu 4 anys més a l'oposició?
Jo em veig exercint de representant i honorant el meu compromís amb absoluta fins al fons. I fins a la,
però si no és alcalde, es quedarà 4 anys més al consistori.
Sí, perquè jo si em presento és per això, no? Oi que les mandats duren 4 anys? La meva responsabilitat és aquesta. Després es poden produir les condicions que sigui, però la meva intenció i la meva voluntat és actuar de representant. I això, per cert, és una altra diferència. Tant el senyor Collboni com el senyor Trias han dit coses que a mi em sorprenen en aquest sentit, és a dir, que es presenta només per guanyar. Jo vull guanyar i crec que estic en condicions de guanyar, però si no, hauré de respectar la decisió democràtica de la ciutadania. Però ells sembla que ho posen com una mena de condició absoluta. O guanyo o me'n vaig. A mi no em sembla ni massa respectuós ni massa, diguéssim, ni massa coherent amb el que representa la institució Ajuntament de Barcelona, que jo crec que mereix un respecte com el que he tingut jo aquests 4 anys. Uh-huh. Jo hauria pogut decidir això. Jo avui em sento més preparat, amb més capacitat, amb més coneixement, amb més connexió amb la ciutadania, perquè he estat 4 anys aguantant en el paper d'oposició, impulsant, proposant, donant el vot favorable quan m'ha semblat que era bo per l'interès general, i no se m'acudir per un moment deixar-ho córrer. I em sembla que aquesta és l'actitud que els ciutadans esperen dels seus representants.
Què li respon vostè a la gent que el critica o que per presentar-se com a candidat amb 80 anys?
Doncs respon això que li acabo d'explicar, que jo estic en condicions d'encapçalar, de liderar el que anomenem Via Maragall, com en dèiem l'altre dia, que ha de ser un projecte global que respongui amb aquest interès, amb aquesta ambició i amb aquesta recuperació de confiança, i que, a més, inclogui molt explícitament un equip, projecte i equip, i, per tant, una garantia de mirada. És un projecte que, com a tal projecte, ha de mirar no a 4, sinó a 8 i a 12 i a 16 anys, diguéssim. I, per tant, ha de mostrar els elements que permetin que això sigui entès i valorat en aquest sentit, de llarg recorregut. I, per tant, la meva responsabilitat és que això que es vegi reflectit en la candidatura, que quedi clar que aquí estem parlant d'un projecte d'un equip que té una coherència, una ambició i una capacitat de generar retorn efectiu durant molt de temps.
Passo la paraula als tertulians. Sí. Us deixo que feu una pregunta a cadascú. Comencem per tu, Jordi.
Bona nit. Esquerra Republicana ara mateix és un partit amb molta influència, governa la Generalitat i, a més, doncs, té capacitat d'influència a Madrid i també ha influït, m'imagino, amb diverses mesures aprovant pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, influència en té. Ara mateix...
Centralitat, no? Per entendre'ns, té aquest paper central d'alta responsabilitat en el conjunt de la...
Qualsevol cas té poder d'influència i, en teoria, de modificar moltes coses. I ara, últimament, doncs, s'ha negociat el pressupost de la Generalitat amb aquesta condició d'intentar estudiar com fem un aeroport més competitiu, i suposo que acabaran debatent del model i de com s'amplia o no s'amplia o com es crea major capacitat. Però... Pues que no podem decidir ni sobre el nom de l'aeroport. Llavors, a mi em sorprèn que...
Això també està en l'acord, no? La possibilitat de parlar de gestió, precisament.
És una reclamació que tant Foment del Treball com molts empresaris havien liderat de fa temps, i no només des del punt de vista empresarial, sinó també des del punt de vista gairebé de subsidiarietat, i venint de partits independentistes, doncs sorprèn que estem parlant de pistes o de no pistes i mai parlem de la transferència de la competència tenint la influència que té Esquerra Republicana.
En l'acord que acompanya el pressupost que s'està començant a tramitar, consta també la necessitat de parlar de les modalitats de gestió del sistema aeroportuari català. De manera que sí que estarem en condicions d'entrar a parlar d'això amb tota la profunditat. Aquesta és la virtut, quasi diria que és el principal. És que hem arraconat, hem tornat a posar en el seu lloc, hem partit de zero. El projecte d'ENA i del govern central ha desaparegut. I ens comprometem a parlar de tot a partir d'aquest moment. De manera que és exactament el que vostè diu. en termes de responsabilitat i en termes de plantejar les qüestions de fons. Només, no només el què, sinó el com i el qui. I el qui, evidentment, el qui, com es prenen les decisions sobre això és fonamental en aquest país. De manera que estem, jo crec que responen exactament en aquesta exigència que vostè planteja. I que Esquerra està exercint la seva responsabilitat, la seva centrada exactament en aquest objectiu. No? Jo crec que és molt, molt evident. La pregunta que un es podria fer a partir d'aquí, tenint en compte que això és, va acompanyant uns pressupostos de 40.000 milions, és com és que Junts no està... sembla que segueix instal·lada en el no en aquests pressupostos. I, per tant, a veure, jo ho dic d'una altra manera. Si Junts diu que no al pressupost de Catalunya, el senyor Trias està dient que no a Barcelona, perquè aquests pressupostos són molt importants per Barcelona. Els pressupostos de Catalunya, vol que fem el recompte dels elements que hi ha, dels més de 500 milions de nova inversió directa a la ciutat, de les despeses ara més atribuïdes a les responsabilitats compartides en salut, en educació, del ferrocarril de la plaça d'Espanya a Gràcia, de les millores dels nous instituts, de l'Hospital de Sant Pau, de l'Hospital del Mar, etc. De les despeses en habitatge previstes també per la ciutat. És a dir, el senyor Trias estarà dient que no tot això?
Jo li preguntava a vostè.
Em sembla increïble.
A veure, Susana, que si no avançarem i tenim poca estona.
Si li prego, senyor Maragall, que sigui molt breu amb una resposta que és molt complexa, a una qüestió que és molt complexa, de fet, que és el tema de la percepció de la inseguretat que tenim els ciutadans que vivim a Barcelona. Quin pla té perquè aquesta percepció deixi de... Perquè les percepcions són percepcions, però, si més no, estan basades sempre en fets, al marge dels números. Què pensa fer, si vostè arriba a alcalde, per acabar amb aquesta sensació d'inseguretat que hi ha a Barcelona?
Jo crec que el que penso fer és governar amb la màxima, també, responsabilitat i ambició aquest aspecte concret. Aquest és un dels elements, ho he dit abans molt de passada, que haurien de donar per suposats en una ciutat. La seguretat, la neteja, el manteniment de l'espai públic, això no hauria de ser alt debat, però ho és, i per tant l'hem d'afrontar en tota la seva dimensió. Jo crec que hi ha coses molt evidents aquí, i algunes més, diguem que massa senzilles, perquè són molt evidents. Més presència, d'acord?
Policial.
Més presència policial. Uh-huh. Jo crec que això és una part segurament necessària, però ni de lluny suficient per canviar aquesta percepció. Aquí hi ha alguns elements directament de la funció seguretat, que són aquest, que són la coordinació entre les diverses forces i que són el reconeixement de l'evidència de que a Barcelona s'ha instal·lat una delinqüència organitzada que no és simplement del dia a dia, del furt i del robatori senzill, diguéssim, sinó que és estructural, com en altres ciutats. Però això demana, per tant, responsabilitat també compartida i coordinació amb altres forces i amb forces de seguretat europees i mundials. Perquè estem parlant de moltes dels efectes de la inseguretat d'aquí provenen de decisions que es prenen a molts milers de quilòmetres de distància. I, per tant, això s'ha d'afrontar també. Un altre element que és fonamental i que no està present en absolut i del qual no en parlem mai, que és justícia. Tenim una justícia adequada i preparada per gestionar el tipus d'inseguretat que es dona en una gran ciutat com la nostra, com tenen altres ciutats, per exemple, més en el món anglosaxó? Això està apuntat, però només apuntat a la Carta de Barcelona. Això s'ha de desplegar i, en tot cas, s'ha de dur a terme, amb carta o sense carta. Fa falta prendre decisions d'actuació, d'agilitat, d'especialitat, de coneixement real des de la Fiscalia i des de la Justícia per afrontar aquesta qüestió en tota la seva dimensió. I per això és complexa i per això és difícil fer-ho molt breu, la resposta que vostè em demana. Però la resposta és aquesta, i encara no he acabat.
Demano que sigui una miqueta més breu,
senyor Maragall. Si volem seguretat, llavors podem parlar d'educació i d'habitatge? És a dir, la inseguretat és un efecte. Les causes són la complexitat d'una sociologia, d'una economia, d'una desigualtat. Desigualtat és fàbrica d'inseguretat. Precarietat és fàbrica d'inseguretat. Irregularitat és fàbrica d'inseguretat. Educació és fàbrica de seguretat. Habitatge és fàbrica. Connexió, formació, treball és la millor garantia de que la seguretat desapareix com a percepció i com a realitat.
Rafa, per acabar.
Jo, que soc un indisciplinat, faré dues, però una es respon molt ràpid. Vostè parla de tenir un equip. Per tant, qui serà la seva número dos? Dic la perquè dono per fet que serà una dona. I la segona pregunta...
Serà una dona, efectivament.
I quin nom?
Serà una dona, efectivament.
Ja m'ho imaginava. Però com a mínim es respon ràpid.
Repetirà l'Hisenda Alemany?
Serà una dona, efectivament, sí. No, és que això és un, té un procés, m'entenguin. Jo haig de respectar els procediments interns i la meva pròpia feina de conreu, amb aquests termes que abans deia, d'un gran equip per un gran projecte.
Serà alguna cara coneguda?
Sí.
Bueno, ja és algo. Ja és algo. I l'altra, vostè parla d'aquesta gran aliança entre la Generalitat i l'Ajuntament, però què garanteix que no tornarà a passar que quan hi hagi interessos contraposats passarà com el novembre del 21, que vostè criticava un pressupost i va posar per davant, i cito paraules textuals seves, l'interès general del país per davant del que vostè estava dient del pressupost del govern de Barcelona, i va assumir la contradicció i va votar a favor perquè la Generalitat pogués tirar endavant el seu pressupost.
Sí, però això més aviat...
Qui diu que no tornarà a passar això?
Més aviat és una mostra de coherència amb el que jo deia abans, em sembla, modestament.
Però van posar per davant l'interès del país, diguéssim, del de Barcelona.
Perquè es va posar en evidència, com ara, com el que abans he dit, que el pressupost de la Generalitat conté elements, concrecions i quantificacions que són molt importants per a la ciutat de Barcelona també. I, per tant, com ara mateix... i per això apel·lo a Junts perquè aprovi aquests pressupostos, com ara mateix, en aquell moment també, si finalment no s'aprovaven els pressupostos de la Generalitat, qui en sortia perjudicat era Barcelona. I, per tant, la decisió de facilitar els pressupostos de Barcelona, a la mesura en què això servia per fer possibles els de la Generalitat, que eren imprescindibles per Barcelona, va acabar sent la més coherent amb la defensa dels interessos de Barcelona també. Els de Catalunya, però els de Barcelona. I, precisament, aquesta és una il·lustració de l'argument que jo li dic. És un moment de sumar, és un moment de posar d'acord la capacitat, els recursos i la coordinació de responsabilitats institucionals i de competències entre ambdues institucions. El servei d'ambdues i el servei del país. Ara tenim un país molt més... Barcelona és... Escolta, tenim un metro que ve cada dia de Girona, en va bé. Barcelona és el país sencer, en molts sentits, no? Barcelona entra en cada dia en molts centenars... Bé, ara ens tornarem allargats.
És Catalunya dins de Catalunya. Sí.
Barcelona és la capital de Catalunya, però ho ha de ser-ho amb totes les conseqüències. I ara Barcelona s'ha inhibit, es defensa de l'àrea metropolitana, sembla que li molesti que arribin cada dia els centenars de milers de ciutadans que arriben, i ara és el contrari. Barcelona, città aperta. Barcelona, ciutat oberta, ciutat universal, ciutat catalana, efectivament.
En fi, falta... La gran Barcelona del Pasqual Maragall, no?
La gran Barcelona, en qualsevol cas, sí. La via Maragall, que deim, llavors.
Falten 2 minuts per arribar a les 10 de la nit. Ho hem de deixar aquí perquè se'ns ha fet
sí,
perdona, molt tard, senyora Maragall.
Segurament m'allargo perquè m'apassiono. No?
Li agraïm que hagi vingut avui al 9C. Gràcies, senyor Maragall. Fem una pausa i de seguida tanquem avui sí ja la tertúlia d'avui del 9C.
Moltes gràcies.